retallada, l'elaboració d'un foc rudimentari, uns primers esbossos d'art a les parets d'una cova, la pronunciació d'uns mots primitius avui totalment incomprensibles. És així com s'ha anat fent i desfent l'espècie humana actual, nosaltres, els Homo sapiens moderns. Pedra a pedra, escolta la prehistòria.
Benvinguts al Pedra a Pedra, escolta la prehistòria, un programa de divulgació dels fets, les peripècies i les vivències dels períodes més antics de la humanitat. Avui és el capítol número 34 i parlarem del gènere Homo. Bé, els Homo sapiens actuals som l'única espècie doncs, que viu al planeta Terra avui, al segle XXI. Però si fem l'esforç doncs, d'intentar comprendre qui som els humans, no? la típica pregunta, qui som, d'on venim, on anem, doncs, i reculem cap en el temps, si ens fem aquesta pregunta, ens adonem que els homo sapiens avui sí que estem sols, és evident, no hi ha cap altra espècie, diguéssim, biològica pensant, altra espècie biològica com nosaltres que sigui bípeda, En aquest sentit som una mica únics, però si fem això, aquest exercici d'intentar recular en el temps, doncs ens adonem que això, des de que els humans, des de que el gènere Homo, des de que els nostres avantpassats més antics estan a la Terra, doncs que això no sempre ha estat així, sinó que ha estat ben bé el contrari, no? Que des de que es van haver-hi la separació entre els primers antics homínids i els ximpancers, que són els, diguéssim, els nostres parents biològics més semblants, doncs, i això es va produir fa uns 6 milions d'anys, doncs ens adonem doncs, que sempre aquí al planeta Terra no hem estat mai sols. Sempre hi ha hagut més d'una espècie humana doncs, que compartia diferents hàbits entre tots ells. No? Bé, en el programa d'avui doncs, ens dedicarem a això, veure, doncs, situar nosaltres, els homo sapiens, doncs, dintre el seu gènere. És a dir, amb totes les altres espècies més antigues que la nostra, doncs, que han anat convisquent aquí al planeta Terra amb nosaltres i que ara ja estan extingides, però que gràcies doncs, a l'arqueologia, a ciències com la paleontologia, com la geologia, sabem que van existir i que gràcies a ells doncs, formen el tronc comú que ens ajuda a entendre qui som nosaltres, els homo sapiens actuals. Doncs això, us donem la benvinguda a un nou programa del Pedra a Pedra.
Benvinguts un dissabte més aquí al Pedra a Pedra i com hem sentit ara la introducció, doncs farem això, farem un petit repàs de totes les espècies que moltes vegades ja us hem anat parlant aquí en aquest programa i però que a vegades ho hem fet de manera puntual, a vegades no explicant totes les característiques i diferenciacions no? que hi ha entre una espècie i una altra i farem això, farem un petit repàs no? des dels australopitecus a l'Homo habilis, l'Homo erectus, a l'Homo antecessor, al Heidelbergensis, al Neandertal, no? que potser és una de les espècies que al llarg d'aquests 34 programes
hem fet més referència per una qüestió de proximitat amb nosaltres, perquè va ser l'última espècie humana que va convivir amb nosaltres, els Homo sapiens, i com que és l'única espècie, el Neandertal, és l'única espècie genuïnament europea, a diferència de nosaltres, els Homo sapiens, doncs, que tenim una procedència africana, doncs hem parlat moltes vegades del Neandertal per això, perquè és un enigma i és un dels grans temes aquests de batalla, no? de debat, de curiositat, de misteri, no? Si basta fins i tot dir-ho així, no? Doncs que els investigadors i la gent, diguéssim, interessada en qüestions doncs, del saber humà doncs és un d'aquests temes pels quals ens sentim més atrets, no?
Uh-huh. Exacte, i comencem doncs aquest repàs per tota aquesta evolució de, diguem, de l'humanitat, del gènere homo, començant, doncs, com s'han de fer totes les coses, pel principi, per el primer antecedent, el que seria el primer homo, que seria els australopithecus, no? Aquest nom que deriva d'una paraula grega de que seria un simi austral, no? Seria el simi més oriental que es va conèixer en aquell moment i que va estar trobat això, a l'Àfrica Oriental.
Exacte, els australopithecus doncs va ser una mica la barrera, no? Quan es van trobar fa això, uns 150 anys, a principis del segle XX, bueno, uns 100 anys, digui així, no 150, doncs va ser això, és a dir, quina és la importància d'aquesta troballa? O què ens... doncs bàsicament doncs, que retrocedeix la línia, diguéssim, evolutiva nostra dels humans doncs, en unes cronologies molt antigues. Ens estem parlant de 3, 4, 5 milions d'anys. Clar, això és molt interessant perquè fins llavors, fins fa uns 150 anys, doncs, es tenia un desconeixement absolut d'això. A nivell científic no hi havia prou dades doncs, per saber bueno, els humans, aquesta pregunta d'on venim. Aquesta pregunta d'on venim els humans... Avui tenim dades per saber doncs, que el nostre origen ve de la naturalesa, és biològic, hem sofert una evolució biològica, per això hi ha hagut diferents espècies, com dèiem a l'introducció, nosaltres ara som l'actual, l'Homo sapiens, però abans hi ha hagut el Neandertal, l'Homo habilis, hi ha hagut una sèrie d'espècies humanes més antigues que nosaltres. Doncs de les més antigues és aquesta, és l'Australopithecus. I les proves, diguéssim, genètiques, les proves de fòssils, els animals... proves paleontològiques van determinar doncs, que és una espècie antiga que es troba això al continent africà a diferents llocs perquè dintre d'aquesta espècie d'Homo habilis i d'Australopithecus a més hi ha diferents subespècies allò que us dèiem al principi doncs, que van conviure un grapat diguéssim d'això d'antics homínids en aquest continent africà.
Exacte, no? Ja trobem des de l'espècie l'Africanus, tenim l'Anamensis, el Garbi, el Cedia i la Farensis, no? Que potser és una, diguem, d'entre tots els australopitecos, potser és la més coneguda especialment per l'exemplar de la Lucy, que com ja vam fer esment en programes anteriors, bueno, deu el seu nom a una cançó dels Beatles que en aquell moment, doncs, en el campament dels Leaky, doncs estava sonant per la ràdio, no? La cançó concretament de Lucy in the Sky i que, bé, mira, curiosament es va batejar així aquell exemplar que havien trobat aquell dia.
Exacte, perquè això passa molt, molt sovint en les grans troballes paleontològiques o d'éssers humans antics quan es troba l'esquelet, no? Les grans troballes, allò que moltes vegades mirem per la tele els documentals o quan comprem revistes com el National Geographic o revistes d'aquestes de divulgació, d'aquestes que fan que la prehistòria sigui una temàtica apassionant, no? Que estan molt ben redactades o estan molt ben narrades, no? Si és, en el cas d'un documental, i que et fan atractiva la prehistòria, no? Normalment, doncs, sempre se solen tractar aquests temes, els temes de les grans troballes paleontològiques, que solen ser Àfrica, o fins ara, diguéssim, o les primeres, les que fan referència als períodes més antics de la humanitat, fins ara sempre s'han trobat a Àfrica, aquest cas dels australopithecus, i per això també són aquelles tan apassionants, no?, que et criden molt l'atenció. És difícil fer aquestes troballes, trobar un crani o trobar una dent o trobar un fèmur, qualsevol part anatòmica doncs, que puguis comprovar científicament doncs, que pertany a una espècie antiga, realment és una cosa xocant i excepcional, no? I d'aquí doncs, que cada vegada que bueno, els investigadors doncs, topen amb aquestes restes, doncs moltes vegades això se'ls dona un sobrenom, no? Perquè com que ja, els noms així, Australopithecus, Habilis, Ergaster, són noms molt complicats, doncs una forma de Lucy, no? L'anomenes Lucy, és una forma doncs, que també és més mediàtica, si vols tu, però i divulgativa. Com que en el fons el que interessa és això, que sigui divulgativa i que s'entengui, perquè tu sí que has de fer uns estudis científics, no? Comprovar doncs, les dents, en el cas dels homínids tan antics, els Australopithecus, és molt important la dentició. Perquè és l'element clau, diguéssim, que et permet destriar, discernir, no? O entre el que serien els ximpancers i aquests primers homínids. No? Com que la branca de separació en aquest moment és tan poc recent, no és, estem parlant d'un milió d'anys, o bueno, que evolutivament això és poc, però clar, com ho diferencies? Nosaltres, la nostra dentició, les dents actuals dels homo sapiens, evidentment ja són, hi ha hagut aquí una evolució, ja són diferents, no? Tots ho sabríem diferenciar entre unes dents nostres i les d'un ximpancer. Però clar, quan estàs aquí just a la frontera d'aquests primers estropitecus o del, bueno, o inclús dels d'algunes espècies d'homínids més antigues que els estropitecus que estan just allà a la frontera, doncs clar, tot seria molt complicat. Llavors, complicat, en fi, és millor, no? Bueno, això, Lucy, no? O, bueno, o altres noms d'aquests apassionants de l'estudi de la paleontropologia a Àfrica, no? Com tindrem ocasió, doncs, al llarg del programa d'anar a parlar, d'altres com el Turkana Boy, bueno, etc. O en el cas d'Europa, no? El cas d'Europa també veurem després ha passat, no? En el cas de lo Monte César, doncs, el famós Chico de la Grandolina, o, per exemple, a la cima de los Huesos, aquells cranis de Heidelbergensis, doncs, en Miguelón, no? Un crani, doncs, que van... Per què Miguelón? Doncs perquè el van trobar l'any 92, que era l'època que Miguel Indurain, doncs, arrasava el Tour de França, no? Bueno, són aquelles curiositats o aquelles... Bueno, aquelles coses, doncs, que fan... Són aquell, és aquell plus, no?, que fa, sí, d'aquesta ciència, doncs, que lluny de vegades... és una ciència que és una mica misteriosa, perquè clar, estem parlant d'una barreja quasi de ciència, una mica de fe, una mica de misticisme, no? Perquè, clar, estem entrant a la natura pura i dura, no? Allò, separar un ximpancer d'un humà, bueno, és biologia, no? Natura, clar, això després, si afegeixes aquests plusos, no? Doncs, bueno, hi entres, no?
Exacte, és més atractiu.
Més atractiu.
Bé, fem una petita descripció, no?, de com podrien ser aquests australopitecus, no?, aquests... subgènere dels homínids, no?, que ens van precedir com a gènere pròpiament en si. I bé, teniu el Facebook de la ràdio, que cada setmana fem, mirem de posar una il·lustració que, bé, que fa una miqueta explicativa del programa d'aquesta setmana, i com podeu veure amb la fotografia que hem penjat, doncs, precisament hi hem ficat un Australopithecus afarensis, no? I podeu veure més o menys el seu aspecte. Era... Tenien una complexió, diguem-ne, dèbil, no? No eren gent robusta. Eren d'una estatura, diguem-ne, que petita, no? Creu que més o menys feien menys d'un metre, d'un metre i mig d'alçada, amb unes mans... Bueno, diguem-ne, allargassades, no? Semblarien més el que tots entenem per un ximpanzé, no? Que més que unes mans com les que tenim nosaltres. I aquest és un dels fets que, per exemple, que expliquen, doncs, que les seves habilitats a l'hora de manipular qualsevol mena d'objecte que estigui al seu voltant, doncs, esclar, difereixi molt del nostre, doncs, més que res per la separació que tenien del dit polze, no?, envers els altres dits.
Exacte. I de la Lucy, això que deies, potser la cosa més interessant o que va ser xocant, a part de que o sigui, d'haver trobat, doncs, l'esquelet, un tant per cent de les restes que formaven l'esquelet, un 60%, i per tant et donava molta informació, no? Perquè moltes vegades què passa? Que tu primer és molt difícil trobar restes així humanes antigues, això d'entrada, perquè el temps tot ho esborra i tot ho destrueix, i per tant les restes, diguéssim, orgàniques es desintegren a la terra, i normalment lo lògic és que desapareixin. D'entrada costa molt trobar-ne per aquest fet, i llavors quan excepcionalment en trobes, generalment solen ser restes molt i molt fragmentades i deteriorades. Fragmentades vol dir això, una dent, a vegades, doncs, un fragment de fèmur, però no acabes de veure precisament les parts de les articulacions, saps que és un fèmur humà, però encara no acabes de saber. Bé, doncs, en el cas aquest de la Lucy, d'aquest Australopithecus afarensis, el més famós de tots, Lucy, que en realitat, doncs, el seu nom, diguéssim, científic, se'n diu l'espècimen AL288.1, bueno, AL, no? Australopithecus, bueno, aquest és el nom científic, però clar, aquest és un nom que no trau. Lucy sí que trau, la primera, doncs, femella, diguéssim, més antiga de la humanitat, no? Bueno, que durant molt de temps ho va ser-ho. El fet, doncs, que us dèiem, el més important de tot és que gràcies, doncs, a que es va recuperar un 60% de l'esquelet, del seu esquelet, doncs va veure, doncs, que per les seves capacitats anatòmiques referents a lo que és la locomoció, doncs apuntaven una marxa bípeda, no? Això és un fet extraordinari. És extraordinari perquè, com ja érem parlant ara al llarg del programa, ara que farem aquest seguiment d'espècies, així és, diguéssim, per entendre's, no? El taló de fons, no? O el rerefons, no? De tot el que irem dient. Hi ha tres grans trets, doncs, molt importants, o que són els bàsics, o per entendre què és l'evolució humana, que són això, el bipedisme, el tema de, diguéssim, l'evolució de les dents, l'aparell masticador, que és l'eix fonamental, és l'alimentació. L'altre, la fabricació d'eines, és a dir, l'aparició de la cultura, fabricació d'eines de pedra, que són les que han quedat les més rudimentàries, precisament del gènere Homo, del que és del que parlem avui. Doncs això, i el quart, perdó, seria l'evolució del cervell. Aquests quatre temes, és a dir, quan tu intentes entendre què és l'evolució humana, què és el gènere Homo, a través del registre fòssil, doncs sempre aquests són els quatre elements que te guien, no? I en el cas de l'ús que estem parlant ara, el que més va sorprendre, el que més sorprèn és aquest, és que precisament doncs un dels trets, diguéssim, principals que ens ha portat cap a ser humans va ser la locomoció bípeda. És una de les primeres coses, el fet de baixar dels arbres, és a dir, de deixar enrere el sistema, diguéssim, de la braquiació, de braquiar amb els arbres, per agafar-se a través dels arbres, per moure's, deixar aquest sistema, de tenir sempre les quatre extremitats ocupades, doncs, per moure's, deixar això i progressivament, doncs, posar-nos de peus drets, només fer servir les extremitats inferiors. I per tant, com deies tu, després començar a tenir, evolutivament, després apareixen altres espècies, començar a tenir, doncs, les mans alliberades, les extremitats anteriors alliberades, per poder, doncs, ja començar a manipular objectes, no? Que això, si us recordeu, un dels programes de la temporada passada, doncs vam comentar, just en un programa, que hi ha hagut una novetat al respecte, és a dir, el tema de la manipulació dels objectes dels humans sempre es havia associat, doncs, al gènere Homo, fa uns 2,5 milions d'anys, en un jaciment molt famós, que es diu Gona, que està a Hadar, a Etiopia, i sempre això es havia donat com acceptat com les eines més antigues de pedres que mai es havien trobat. Això va estar, bueno, durant molt de temps, 10-15 anys, que només hi havia aquest jaciment més antic, però que, si recordeu bé, en un programa, doncs, de fa 10 programes o així, la temporada passada, va sortir una notícia al diari, al periòdico concretament, que parlava, doncs, que com a última gran novetat, no? Com a última gran troballa, hi havia un jaciment d'Australopithecus, un jaciment arqueològic amb restes d'Australopithecus, doncs, que també hi havien conservat eines de pedra que apuntaven a aquesta possibilitat que la manipulació dels objectes fos encara més antiga del que fins ara es creia. Bueno, com sempre, com mireu bé al llarg del programa, com parlem d'aquests períodes així de la humanitat, les dades, doncs, bueno, són disperses i es va lligant caps a mesura que avança la investigació. Uh-huh. Però al fons, el rerefons sempre són aquests quatre elements: el tema de la locomoció bípeda, el tema de l'evolució del cervell, que a mesura que va evolucionar, en principi sempre hi ha una expansió cerebral més gran, llavors això permetrà el llenguatge, etc. Expansió cerebral, la dentició, l'aparell de masticació, i finalment el tema de la cultura, no? La fabricació de les eines de pedra.
Uh-huh. I els australopitecos, bé, diguem, vivien en un hàbitat... de sabanes esbrades, no? Que més van estendre, doncs, per Àfrica, doncs, en això, en un període d'entre 4 i 2 milions i mig d'anys, no? I ells es van, doncs, van adaptar perfectament en aquest entorn ecològic, van veure, es van estendre, no? entre diguem-ne, el que seria l'actual Etiòpia, el Txad, Kènia, inclús, doncs, se n'han trobat, doncs, espècies d'aquest mateix Australopithecus ja més al sud de l'Àfrica, no? Com és pròpiament la subespècie de l'Australopithecus africanus, no? La seva, diguem-ne, desaparició es creu i que va anar bastant lligada, doncs, un altre cop més a una crisi climàtica, no? que al voltant de fa uns 2.800.000 anys va passar a l'Àfrica i que va provocar això, una ràpida desertització d'aquesta sabana i aquest seu nínxol ecològic, no? Doncs que va fer que, bé, hi haguessin espècies que s'adaptessin millor al nou entorn, altres simplement, doncs, que els hi va provocar directament, doncs, la seva desaparició, i que, bé, per aquí, doncs, en aquests pocs exemplars que van sobreviure, que es van saber adaptar bé, doncs serà el, diguem, el camí, doncs, que vam agafar els humans i que vam derivar ja pròpiament dit el que seria el propi gènere Homo, no? I la seva, després, un altre dels fets abans que has comentat, no? Un de les importàncies, de les característiques de l'evolució de les diferents espècies és, la, com molt bé deies, la capacitat cranial, no? Estem parlant dels australopitecos, que tenien una capacitat, diguem-ne, cranial, perquè ens entenguem, basada entre uns 700.000 centímetres cúbics, no? Aproximadament, que era una miqueta, diguem-ne, superior al que podríem dir que són els goril·les, no? Diguem-ne, perquè ens entenguem.
I la meitat nostra, és a dir, que la 1450, doncs també seria, o sigui, és la meitat o una tercera, o això, un 25% de la nostra capacitat. Això està bé que dius, perquè després es veu l'evolució cranial, no, d'aquest, que hi ha hagut al llarg d'aquests últims 4-5 milions d'anys. I respecte a això, està molt bé el que acabes de dir, no? Aquest període de fa 2.800.000 anys, aquest canvi climàtic, no? Esclar, per què és tan apassionant la prehistòria? Per què és tan, això, l'evolució humana, no? Mira quin tema. Entrem en un dels grans temes filosòfics de sempre. De sempre, filosofia pura. Europa, pensadors de la Xina, pensadors de, en fi, vagis on vagis, la humanitat, això, sempre s'ha preguntat una cosa com aquesta. Perquè els humans que són? Ambient, cultura. Què ens determina més, l'ambient, o sigui, el clima o la cultura? Quin tema, ja, és un tema de màxima actualitat. Tots sabem aquests dos últims tres anys que el canvi climàtic tan famós que se n'està parlant, no? Els humans estem determinats per la cultura, estem determinats per l'ambient. Bueno, és un tema d'aquests que això sí que s'han escrit rius de, bueno, de tinta a vessar, i no hi ha pas maneres, diguéssim, de saber la solució, no? Però, esclar, a veure, mirant enrere en el temps, constantment ens trobem, doncs, que la influència del clima, si no determina, sí que condiciona molt les persones. El neolític va aparèixer, o va estar molt lligat, doncs, als canvis climàtics de fa 10.000 anys, canvis climàtics de debò, no? Però, esclar, si no hi hagués hagut el canvi climàtic, no hi hauria hagut neolític, o al revés. Què vol dir? Que gràcies a un canvi climàtic llavors els humans s'espavilen i fan invents tecnològics. Són independents, són interdependents. Sí, sí, ens expliquem amb això, no? És, bueno, estem o sigui, evolutivament estem determinats pel clima. No hi hagués hagut aquest canvi climàtic fa 2,8 milions d'anys, no s'hauria produït, no? Aquesta, diguéssim, especialització genètica, no? Que és com es diu, diguéssim, allò científicament. Genètica vol dir, doncs, això que condueix, aquests canvis climàtics determinen que una espècie determinada, doncs, evolucioni individualment, no? Que s'automargini, o s'automargini, bueno, no, que se, diguéssim, que se separi, no? Que, doncs, es crea, hi hagi un tronc, hi ha un tronc principal d'aquella espècie, que és més conservadora, aquesta, doncs, continua, i una altra de marginal, doncs, motivada pels canvis climàtics, ha de, bé, segueix el seu propi camí, no? I, uh-huh, i porta cap a una nova espècie. Sí. Clar, aquest és un tema, o sigui, en el fons, el que intentem explicar és veure la vigència, no? De, diguéssim, la continuïtat, això, d'aquests processos històrics, d'aquests processos evolutius, d'aquests processos biològics que han passat al llarg de molts mil·lennis abans de la nostra existència actual, dels homo sapiens del segle XXI, doncs que una mica es va repetint això, no? El clima, doncs, el clima, bueno, només cal pensar el que ha passat aquests últims temps, el famós tsunami del Japó, o fa 3-4 anys, doncs, quan hi ha aquests huracans, el Katrina, etc., no? O el fenomen del Niño, que és un d'aquests fenòmens, d'aquestes corrents oceàniques que s'ha descobert aquests últims 10-15, bueno, descobert, o s'ha començat a explicar, o ha tingut més presència mediàtica aquests últims 10-15 anys, no? Tot això ha anat passant, és a dir, són fenòmens així geològics, són fenòmens climàtics que a gran escala han passat, doncs, cada 100, 300, 500, 1.000 anys passen, no? El que passa que, esclar, com que és una escala temporal, doncs que a nosaltres a nivell individual ens costa molt assumir, no? Per nosaltres tenim una mitjana, diguéssim, o una esperança de vida d'uns 80 anys, doncs clar, la Terra porta molt de temps aquí, anar fent, anar-se movent, amb totes les seves, diguéssim, grans, doncs això, grans estructures, de muntanyoses, de clima, etc. Però llavors també, a la vegada, dintre aquestes grans masses, no?, de corrents oceànics, grans masses atmosfèriques, etc., cada regió, doncs, té la seva mínima peculiaritat, no?, que, esclar, determina, condiciona d'alguna manera, doncs, també els homínids. Tot i que a la vegada, esclar, els homínids, gràcies a la cultura, també vencen moltes dificultats ambientals. És a dir, per això anem vestits, d'entrada, els humans. En fi, per què ens vestim? Per què habitem el Pol Nord, un lloc que està glaçat? És impossible que hi visquéssim si no anéssim vestits, no construíssim iglús, no haguéssim descobert el foc, etc. Per tant, penso que això que deies ara abans, per tancar ja una mica aquest tema, això, doncs que és extraordinari, no? Veure que fa 2,8 milions d'anys ja va haver-hi això, un canvi climàtic. Doncs, curiosament, just en el canvi climàtic hi ha una diversificació d'espècies, no? La dels Australopithecus, que després és el seu final, i a la vegada l'emergència del que és el gènere Homo.
Uh-huh. I ja passem ja pròpiament al gènere Homo, no? Després d'haver parlat llarg i extensament del que serien els antecedents, no?, de la nostra espècie. Bé, hi trobem entre fa uns 2,4 milions d'anys, doncs, o el que es denomina l'Homo rudolfensis, no? Que, bé, que molts encara estan amb la frontera, aviam si acabals de definir com a espècie pròpiament homo, però que sí que hi ha, diguem, tota la comunitat científica no dubta en cap moment de qui podria ser el primer humà, doncs seria l'Homo habilis, no? Un Homo habilis trobat un cop més a l'Àfrica, pel matrimoni Mari i Luis Leakey, no? Doncs a la zona de Tanzània a la dècada dels 60.
Exacte. Els Leakey, la saga dels Leakey, que aquest és, en fi, super arxiconeguts, no?, que podríem dir-ho, que van fer les grans troballes de la paleontologia africana. De fet, ells, com aquell, es podria dir que la van inaugurar, no?, tot i que hi havia gent, doncs, pionera també, que abans que ells ja ho havien intentat, però potser no ho havien de fet de forma tan cèlebre i no havien tingut, diguéssim, el ressò mediàtic i la importància científica que van tenir les seves troballes. Quines troballes? Doncs, que van retrocedir, doncs, la cronologia del gènere Homo. Van situar el gènere Homo a Àfrica 2 milions d'anys, tal com la teoria d'en Darwin havia previst, no? És a dir, Darwin ja ho deia fa uns 140-150 anys amb l'origen de les espècies i després amb l'altre llibre que va fer, el de l'origen de l'home, doncs que els ancestres més antics, doncs, de l'ésser humà s'havien d'anar a buscar a Àfrica. Pues clar, això és una teoria, no? Hi havia altres autors que pensaven que era Àsia. Clar, això només hi ha una manera de comprovar, és a dir, anar allà, al lloc, i trobar les restes. Clar, això dit així sembla molt fàcil. Doncs no és així de fàcil. És a dir, precisament els Leakey per això tenen aquesta aureola, aquesta èpica, aquesta màgia, no? Perquè, a més de la troballa, que és molt important de si mateixa, hi ha tota la història humana, científica, tot, els condicionants, diguéssim, humans, perquè al cap i a la fi els investigadors, els científics, no? Són persones. Simplement que et dediques, doncs, això, a excavar i a trobar coses que poden tenir una repercussió social, una repercussió, doncs, més enllà del teu propi interès, no? Esclar, són temes d'aquests que, bueno, d'interès general, sobre el saber humà, i que per tant ells fan la troballa amb totes les seves vicissituds i finalment, doncs, fruit del seu treball se saben coses que afecten, diguéssim, positivament el coneixement humà de molta gent, diguéssim, no només d'Àfrica, sinó, doncs, de tot el món interessat en aquest saber, no? Esclar, què els va passar al Leakey? Doncs van tardar 30 anys, 30, que aviat està dit, és a dir, és la vida d'unes persones, des de 30 anys des que van anar a Àfrica, pensant, doncs, amb aquesta hipòtesi, no? Aquí hi ha d'haver-hi els humans més antics, on seran? Doncs comença a informar també de geologia, això que deies abans, on hi ha hagut els canvis climàtics, on són 2-3 milions d'anys. Bueno, fer tot un estudi regional i bueno, començar tot el tema burocràtic, etc. I bueno, excavar i veure què passa. 30 anys, eh? Des de que es van començar doncs, a trobar eines de pedra molt antigues que apuntaven doncs, cap a aquesta direcció, que l'evolució humana doncs, podia ser realment antiga, però clar, quin problema hi ha? Quin problema tenien? Doncs que les eines de pedra a vegades... com que era una època, ara sabem moltes coses. Clar, ara estem al 2011, han passat moltes coses, hi ha molta gent que investiga, Europa també, Àsia també, etc. Però fa 70 anys, 80, no. Aquesta gent eren pioners. És a dir, ells tenien molts dubtes perquè no tenien referents. O sigui, ara tu tens molt clar que, per exemple, que una eina de pedra tallada, si es pot determinar que és antròpica, aquella eina... per si sola et parla i t'informa de tota la cultura humana. És a dir, tota la cultura humana està concentrada, per exemple, en una eina com un xòper, els famosos xòper, els cantos, els còdols tallats, aquells que surten als llibres de text, des de, com us dèiem la setmana passada, des dels llibres de text de l'escola fins als llibres de divulgació, etc. Tota la història humana està concentrada en un xòper. És a dir, encara que tu no trobis la... no trobis una resta humana, només gràcies a una eina de pedra tallada pots saber doncs, que al darrere algú la va fabricar, eh? I el cas dels xòpers doncs, són humans molt, molt antics, eh? No les fan, per exemple, els humans de fa 2 anys, ai, de fa 200 anys, ja no ho fan. Això ja per posar un exemple clar, quan tu per dir una cosa estàs a la carretera i vols posar un cotxe, potser no veus que hi ha dintre una persona, però el cotxe no va sol, és evident, i el cotxe és del segle XX, no hi ha cotxes al segle XVI. Per tant, el cotxe sol o un cotxe abandonat, tu saps que allà de lògica l'ha hagut de portar un sàpiens. Per què? Perquè hi ha la seva cultura. Allò t'informa de la cultura humana d'un grup concret, dels homo sàpiens, en el cas del cotxe. Doncs en el cas d'això, dels xòpers, chopping tools, bifassos, aquestes eines prehistòriques, aquestes eines que a vegades anem al museu, ens les mirem i estan allà desengelades, que no acabes d'entendre què és, doncs aquestes eines ben interpretades, ben explicades, tu gràcies a aquestes eines pots saber doncs, qui les va fabricar, poses rostre, poses cara a les persones que van fabricar això, aquests antics homínids, que eren això, persones, és a dir, homínids que feien com nosaltres, estaven estructurats socialment, tenien una economia, tenien un modus de vida, començaven a pensar, tenien un cervell ja molt més evolucionat que no pas els ximpancers. Són formes rudimentàries, tot és molt lent, estem en una fase primitiva, evolutiva, però tots aquests, tot això gràcies a unes eines de pedra, ja tu pots deduir aquest discurs d'aquesta humanitat tan profunda, que és el que estem parlant en aquesta primera part del programa. No?
Uh-huh. I ara és el moment de fer una breu pausa i res, en qüestió d'un minut i mig, tornem a estar aquí amb tots vosaltres per acabar d'explicar-vos doncs, les característiques d'aquest Homo habilis.
Descobrim noves músiques i nous estils, sense perdre la música i els artistes que no poden caure en l'oblit. Així és la nova Ràdio 90, cada vegada més oberta i plural, sempre sumant esforços per aconseguir una ràdio de qualitat. Esperem que ens facis costat a la FM al 101.4 i per internet a r90.org. Ràdio 90, la ràdio dels que escolten. Tots els fets, les peripècies i les vivències dels períodes més antics de la humanitat a través de Ràdio 90, el programa Pedra a Pedra. Escolta la prehistòria.
Tornem a estar aquí amb tots vosaltres aquí al Pedra Pedra després d'aquesta breu pausa i bé, amb el programa d'avui, si us acabeu d'incorporar, doncs estem parlant de l'evolució de la nostra espècie, del gènere Homo. Hem començat amb una llarga explicació de, diguem-ne, de l'espècie que ens va precedir, dels estralopitecos, i hem començat ara a veure el que serien, doncs, el primer humà, el que seria l'Homo habilis. Bé, un programa que, com sempre, amb voluntat divulgativa intentem, doncs, explicar el més amè possible, intentar entrar en el mínim de detalls per potser a vegades no avorrir, perquè almenys creiem que nosaltres la prehistòria s'ha d'explicar d'una manera amena i didàctica perquè tots ho entenguem el màxim de bé possible, i sempre que qui vulgui més ampliar més els coneixements que aquí a vegades us proposem, doncs bé, sempre tenim els recursos, no? Doncs ara, gràcies a internet, doncs ampliar d'una manera més extensa, o, com sempre, amb els llibres de tota la vida. Bé, continuem amb les explicacions, doncs, que us anàvem fent, doncs, d'aquest primer humà, aquest Homo habilis, aquesta espècie trobada, com us hem dit abans, doncs, pel matrimoni Liki, i que bé, tenia la seva ubicació, doncs, a Tanzània, aquesta, diguem-ne, cuna de l'humanitat, no?, que és el continent africà. I una de les màximes, diguem-ne, diferenciacions, no?, que podem trobar amb els australopitecos que abans us esmentàvem, no?, doncs segurament pot ser, diguem-ne, seria el seu aspecte, que podríem dir que és molt més humà, no? El seu, per exemple, una de les característiques que té és que té un rostre menys, diguem-ne, sobresortint, no? La seva mandíbula no sobresortant, no és tan semblant com ho era potser els australopitecos, el que avui podem definir com un ximpanzé, no? Té aquest prognatisme facial, no? És més això, és més reculat, és més humà en el que nosaltres avui podem arribar a conèixer, considerar que és un humà, no? Una altra de les seves, potser, característiques que té, doncs, és que té, per exemple, unes dents, no? Abans, com dèiem, unes altres característiques, no?, evolutives de les diferents espècies, doncs és la seva dentició, no?, les seves dents. Doncs en aquest cas té uns molars molt més grans, no?, amb un esmalt, no?, molt més gruixut, que protegeix molt millor de l'alimentació que puguin fer servir.
Exacte. El tema de les dents precisament és fonamental en el que és en els estudis d'evolució humana antiga. I per què ho és? Bàsicament per dues coses. Una, perquè les dents és l'evidència fòssil que més es localitza. Perquè es conserva més amb el pas del temps, o sigui, si tu mires el registre fòssil, el que són restes, evidències humanes pròpiament, deixant de banda, doncs, la tècnica, la cultura, el que us parlàvem abans, ara ja ens centrem només en el que és el fòssil, no? la busca, la recerca del fòssil, el trops generalment, doncs, és el que més es conserva, les dents. Però a més d'això, el interessant és perquè les dents t'aporten molta informació. Te donen informació pel tema de la masticació. Les dents estan molt ben estudiades també pel tema del desenvolupament, etc. O sigui, les dents és això, la masticació, també te donen aproximacions, doncs, de temes d'edat, poden, doncs, això, situar en quina fase del desenvolupament biològic es troba aquell homínid enterrat, si és un nen, si és un adult, si és un home gran. També t'informen, doncs, sobre l'alimentació. Pots analitzar-los, doncs, al microscopi, i bé, també t'informen sobre si és mascle o femella. Els estudis de dentició humana són els més, bé, els més precisos, no?, en aquest sentit. I seria això, bàsicament, la dentició.
Uh-huh. Després, una altra de les seves, per exemple, té la seva capacitat cranial és un lleugerament superior al que era el pròpiament australopitecus, no? Ja comencem a veure una petita evolució, no?, doncs, increment de massa cranioencefàlica. Una altra també de les característiques que defineixen és aquest fet del bipedisme, no?, que bé, que la setmana que ve ens extendrem molt més en un programa exclusiu i dedicat a l'importància, no?, del bipedisme, aquest fet de començar a caminar ja amb dos cames i deixar-nos ja mica en mica d'anar pujant-nos amb les extremitats superiors. Doncs és aquesta posició bípede, no?, va provocar especialment amb les femelles, doncs, que la seva pelvis es anés reduint, fet que va comportar, diguem, com a conseqüència més gran, no?, que els parts, no?, la gestació es reduís en el temps, i que va provocar com a conseqüència, no?, doncs, que els nounats requerissin un període, diguem, de criança, no?, d'estada amb la mare, potser major del que havia estat anteriorment, no? Es valien per ells mateixos una miqueta més tard, no?, que nosaltres ho podem veure perfectament. Els nens, fins potser que no tenen un any, no són capaços de caminar, encara que només sigui de caminar, no? No, depenen molt dels seus progenitors, no? I en aquest cas, doncs, bé, tot deriva, no?, doncs, d'aquest procés de bipedisme. I deixem ja l'Homo habilis i ens anem ja per una nova espècie, l'Homo ergaster, no?, que va viure, es calcula més o menys a l'entorn de fa 1.700.000 anys i 1 milió d'anys. Hem de pensar que a vegades aquestes cronologies, com sempre, canvien i evolucionen, i això no vol dir que una espècie, just a la finalització d'una espècie, sigui l'aparició d'una nova espècie. Com molt bé explicarem després més tard, pot ser que en un mateix període i en un mateix territori coexisteixin diverses espècies, no? Potser durant 100, 200, 300 mil anys, doncs, coexisteixen diverses espècies.
Exacte, que això és una de les coses més cridaneres, o que més, més sorprenen, d'aquests últims 50 i 60 anys, quan s'ha estudiat l'evolució humana, el registre fòssil. Fins als anys 60-70 l'esquema de l'evolució humana era molt simple, era lineal. I després d'una espècie venia habilis, erectus, després ja venien neandertals, sapiens, o sigui, era una cosa lineal. D'aquí que hi hagi d'aquí que vagi sorgir aquell dibuix, no?, que s'ha fet molt famós, que veiem moltes vegades, doncs, alineats, des del ximpancé, que seria el primer, el de més a l'esquerra, fins a l'Homo sapiens actual, que està a la dreta, i vas veient, doncs, que hi ha una evolució, com si després d'una espècie vingués l'altra. Això, els últims 40-50 anys, doncs, s'ha posat ja totalment, diguéssim, és obsolet, és a dir, és fals. El procés que es produeix a la natura és tot el contrari. Com bé deies ara tu, doncs, hi ha espècies humanes que coexisteixen. L'evolució no és lineal. L'evolució no té humana no té cap finalitat. Això també, esclar, és una qüestió molt filosòfica. Esclar, si no té una finalitat, diguéssim, tota l'evolució que ens portava a nosaltres els Homo sapiens, quina finalitat tenia? Esclar, aquí pots entrar en temes metafísics, filosòfics i perdre-t'hi, no? Però el cas és que biològicament, o sigui, les dades, amb dades a la mà, doncs, s'ha demostrat això. La gran complexitat evolutiva de nosaltres, dels dominis, dels homosamis actuals, no? Això el registre fòssil parla, les eines de pedra, els fòssils, diguéssim, de cranis, els fòssils propiament humans, la resta humana, que tan difícil són de trobar, doncs te demostren això, l'enorme complexitat de l'ésser humà, però des de sempre, no? La variabilitat cultural, les diferències genètiques, no? Els humans som diferents avui en dia, sempre ho hem set, o sigui, no, això no és cap novetat. El registre fòssil t'ho diu molt clarament. No hi ha una linealitat, no hi ha una finalitat última de l'espècie humana, com qualsevol altra espècie, no? Del regne animal. Aquestes coses són les interessants, és a dir, de l'estudi del passat, no? El passat per què serveix? El passat ja està passat i enterrat, i tant, és evident, això ja no cal, és indiscutible, d'acord, podries deixar-lo enterrat i no ja està, no parlant a més. No, escolta, això precisament és el que ens fa humans, que tenim memòria col·lectiva, diguéssim. La tenim, a diferència d'altres espècies del regne animal, no, que no la tenen. Nosaltres sí que tenim una memòria i la volem, volem saber, no? Això, aquests grans dubtes, no? De, que només podem conèixer o aprendre investigant i trobant restes i analitzant-les i veient això, sorprenent-nos, no? A vegades tu vas a excavar, vas a buscar, tens una idea preconcebuda del que en principi, doncs, si vas allà pots trobar allò, no? I resulta que llavors acabes trobant una cosa que analitzant-la bé i estudiant-la, doncs, 10, 15, 20 anys, perquè tot això és molt lent, el que en dèiem abans, no? Són projectes de vida de persones, d'investigadors, darrere cada gran troballa, doncs, sempre hi ha una història humana amb tot el seu, bueno, multitud de colors i de passions positives i negatives, emocions fortes, grans decepcions, grans il·lusions, no? El resum de tot això, 20, 30 anys, un jaciment aquí, un altre allà, doncs fa això, no? Que i anar casant dades ara d'Àfrica, ara d'Àsia, de diferents parts del món, intentant veure, doncs, globalment com és l'ésser humà, però doncs d'això, la complexitat, no? Sempre la complexitat sembla que sigui una cosa d'avui en dia. Els humans som molt complexos, som diversos. Això ve d'antic, ve de lluny, però de molt lluny, no? I aquí està, ara que parlem del cas aquest de l'Homo ergaster en concret, és un bon exemple, i això que deies, per exemple, també, no? Que el situaves a això, 1,7 milions d'anys o 1 milió d'anys. Això és el que se sap ara, però qui et diu que ara mateix a Àfrica, de les excavacions que s'estaran fent ara, bueno, que vindràs faran a l'estiu, que no se'n trobi un de fa 2,3 milions d'anys. Llavors ja hi som, retrocedim la cronologia 500 mil anys enrere i ja tornem a tenir un problema. Bueno, un problema que de fet és l'opassionant, de la investigació, però doncs que, o sigui, això no està tancat ni molt menys. La investigació continua. Aquí no s'ha escrit l'última paraula ni de bon tros. I això ho fa apassionant. De moment, aquestes són les dades que tenim. I a partir d'aquí, més o menys, doncs, ja es va reconstruint una mica una filogenètica que se'n diu, de l'evolució dels homínids. I ara estem en aquest punt clau, que és aquesta espècie que estaves ara a punt d'explicar, que és l'Homo ergaster. L'Homo ergaster, precisament, és un dels d'aquests homínids que conviu amb d'altres, però aquest és un molt concret, doncs, molt important, molt determinant, perquè a partir d'aquí, doncs, es bifurcarà, doncs, una línia de l'evolució humana, dintre de la qual, doncs, hi haurà diverses espècies que consistiran, etc. No, que no determinant, no vol dir consistir, no vol dir que una determini l'altra, vol dir el contrari, precisament, no? Cadascú té la seva.
La seva pròpia evolució.
Com una família, cadascú.
I ergaster, no? que vol dir treballador, no? Una altra paraula grega, no? Que abans hem parlat de l'Australopithecus, doncs, un altre mot grec, no? Doncs per definir una altra espècie, no? I una de, per exemple, de les seves característiques és que s'han trobat destrals de mans fabricades per ells, no? S'han trobat bifaços, no? Per tallar, doncs, ja sigui la carn, sigui qualsevol...
Sí, són aquestes eines, els bifaços, Els bifaços vol dir això, una pedra còdul, de riu, tallat per dues cares i que normalment sol tenir una forma molt simètrica, bilateral, apuntada, i que es vindria a ser, doncs, la navalla suïssa d'aquella època. Forma part d'un període que s'anomena Xalià, bueno, que això és o mòduls tècnics, bueno, això és el concepte, diguéssim, més tècnic, però què és l'important aquí de saber? Doncs això, que aquest l'ergaster, doncs, bueno, va estar molt de temps utilitzant o bàsicament tenia com a eina principal el bifàs, que el bifàs o aquest tipus d'instruments són dels que evolutivament, com mirem la història de l'evolució humana, és la tecnologia que els humans més hem fet servir al llarg del temps. El bifàs l'hem fet servir, l'hem utilitzat durant un milió d'anys. Això són aquelles coses que et fan pensar, no? Bifàs, bifassos, que n'hi ha aquí a la comarca de la Selva, aquí, a la depressió de la Selva, se n'han trobat gran quantitat, els jaciments a l'aire lliure, en hàbitat, que et demostren, doncs, una ocupació dels antics homínids, en el cas nostre, que són diferents, aquí a Europa van arribar més tard, hi era una altra espècie, però és igual, però la cultura humana aquesta antiga, la veus, és el territori, respira, està allà, t'està informant, t'està dient, t'està parlant d'aquestes comunitats antigues, d'acord? Doncs, i t'està dient això, que, per exemple, els humans hem estat durant molt de temps fent servir una mateixa cultura. Per això, quan parlem de cultures humanes profundes, cultures humanes antigues, a partir només d'eines de pedra, perquè al cap i la fi són això, són eines de pedra, perquè no ha quedat res més del registre, no han quedat les seves restes humanes moltes vegades, no han quedat els bancs on van seure i on poder, doncs, van mirar la lluna, on poder van parlar, on van fer mil i una coses, no? aquestes coses que fem els humans, eh? La part emocional, això, tot això es perd, la part del llenguatge, totes aquestes coses es perden, no? El dia a dia, l'únic que queden són això, els bifaços, les eines de pedra. Però aquestes eines de pedra t'informen d'això, d'aquestes comunitats humanes, en aquest cas les gastis d'Àfrica, però com que és una cultura molt vella, la, dels, la cultura dels bifaços, més endavant, que explicarem que els, com l'arribada dels primers humans a Europa, veiem que també tenen aquesta mateixa cultura, aquesta fabricació d'eines, de bifaços, de pics, això, la xalia a modo dos tècnic, no? Aquest nom tècnic, això és, bueno, és un afegit, però l'important és això, aquestes cultures tecnològiques tan antigues, tan profundes, el primer dels quals, el primer portador dels quals, d'on va emergir aquesta cultura xaliense, aquesta cultura dels bifaços, d'aquestes eines tan, tan antigues i que han perdurat tant a la història de la humanitat, no? Diguéssim, bàsicament, si tecnològicament parlem tecnològicament de l'ésser humà, parlem dels 4, 5, 6 milions d'anys, doncs ens n'adonem que durant un milió i mig d'anys els humans van fer servir, van fet servir sense grans canvis tecnològics, aquests grans canvis tecnològics que estem acostumats avui en dia, no? Que fa 10 anys no hi havia mòbils, en fa 20 no hi havia ordinadors, etc. Això és una cosa molt recent nostra, aquests grans canvis tecnològics, no? Això no, evolutivament no hi ha set, els humans vam estar, doncs això, un milió i pico d'anys fabricant la cultura dels bifaços que havien ideat i dissenyat aquests homes ergàsters, no? Per tant, els homes ergàsters són molt importants, o una espècie molt a tenir en compte a l'hora d'estudiar l'evolució humana, per aquest fet, pel tema de la cultura, perquè la cultura es defineix com humans, independentment de si hi ha la resta humana o no. La cultura per si ja et parla, parla per si sola, per això per un costat, i de l'altre, perquè per les seves característiques anatòmiques, en els pocs llocs on s'ha trobat aquestes restes pròpiament dels fòssils, perquè el fòssil, quan el trobes, també, evidentment el pots analitzar i li pots fer, bueno, en fi, mil i un detalls entres, no? I concretament se'n va trobar un de molt i molt famós de fòssil, que és el Turkana Boy, que va sortir l'any 1984 a aquesta regió, el Turkana, a l'Àfrica,
sí,
Oriental,
a Kènia.
Exacte, a Kènia, i que el va trobar, doncs, en Richard Leakey, que és el fill dels famosos Mary Leakey i en Louis Leakey, de la saga dels Leakey, no? I és clar, aquest el Turkana Boy, doncs, era un adolescent d'uns 11-14 anys, es va saber, però que ja tenia, i aquí és lo sorprenent, unes mesures corporals molt semblants a les nostres, no?
Exacte, era un nen que per tenir uns anys media 1,60 m, no? I amb una capacitat cranial de 880 centímetres cúbics, no?
Exacte, i s'ha calculat, doncs, que segurament si hagués viscut, hagués arribat adult a 20, doncs, 30 anys, hagués pogut arribar a tenir una estatura de 80 centímetres o 80 metres, bueno, no? O sigui, molt semblant a nosaltres. Realment l'Homo ergaster és la primera espècie humana que s'assembla a nosaltres. Això ja estem parlant de fa un milió i mig d'anys, això és extraordinari, ja s'assembla a nosaltres. I una cosa molt interessant és que això, les extremitats inferiors, o sigui, les cames per caminar, les tenia, això, molt semblant a nosaltres, les tenia molt llargues, i, esclar, com que és una espècie que encara és africana, en essència, en origen, és africana, però llavors, just en aquest moment és quan es produeix l'evolució, és quan per primera vegada els homínids marxen d'Àfrica, és la primera vegada. I una part de la, aquí és on hi ha un problema, diguéssim, científic, de discussió científica, que un dia s'haurà de resoldre. Per una banda, hi ha uns investigadors que diuen que aquest ergàster va ser el primer a sortir d'Àfrica precisament per aquest fet, perquè tenia unes càmines llargues, no? I això s'anomena, doncs, el primer corredor humano, no? un gran corredor, no? Perquè per fer llargues rutes, no? S'havia de tenir unes grans extremitats per marxar, doncs, a partir del corredor del Rif i cap al corredor de Palestina, i a partir d'aquí, doncs, Àfrica i Àsia, Europa i Àsia, per un costat i per l'altre. I llavors l'altre corrent, bueno, que no hi entrarem a parlar, és que el que va passar fa 10 o 11 anys, que es va trobar a Geòrgia, al contrari, que el primer homínid precisament no tenia aquestes característiques anatòmiques tan llargues, aquestes extremitats tan llargues, sinó que tot el contrari, semblava ben bé una espècie més aviat a l'habilis, anterior a l'ergàster, que això ja va ser, bueno, en fi, va més no entrar en aquest tema, només dir això, que la complexitat, diguéssim, evolutiva és tan enorme que pots trobar-te una espècie, no hi ha una evolució lineal, no hi ha una evolució lineal. Et pots trobar en principi una espècie que tu deies que era més rudimentària, te la trobes ja a Europa, o a les portes d'Europa, com és a Geòrgia, i resulta que la que semblava més evolucionada, com l'Ergaster, que per tant semblaria que hauria d'haver-hi la continuïtat, no? Europa, Àsia, doncs resulta que no, i encara era Àfrica. En fi, és el tema és aquest, no?
Sí, sí, no,
els ergàsters és el tema. És el...
Sí, sí, és aquesta cruïlla, no? És aquesta cruïlla, com molt bé deies, no? Entre això, entre l'hàbilis i, sí, l'erectus, sí. No? Doncs, bueno, els tenim aquí, no...
A vegades és un liu tot plegat, però el tema del Turkana Boy és d'aquests que quan tu mires un documental del National Geographic, o és igual, un documental d'aquests macos, no? Aquests atractius, aquests que, bueno, a vegades la televisió pública ens posa, no?, que... sempre surt el Turkana Boy, perquè s'han trobat, és un esclat, s'ha trobat l'esclat molt complet, en fi, i és un que està això a la cruïlla de grans explicacions, de just en aquest moment tan apassionant, que és que els humans, que és el que ara comencem a parlar, no, de el que queda final del programa, just en aquest moment que els homínids marxen d'Àfrica, i és la primera gran sortida d'Àfrica cap a Àsia i cap a Europa.
Mm-hmm. Llavors, una altra de les característiques, no, que a vegades se'ns escapen a l'hora d'explicar aquests homínids primitius, és, per exemple, en aquest cas s'especula, com hem dit moltes vegades abans, quan és que comencen a tenir el primer llenguatge, el primer comportament social una miqueta més adaptat, i a vegades amb aquest, amb l'ergàster, doncs s'ha pensat això, no? que potser tenia les capacitats, doncs, per intentar fer un petit llenguatge articulat. Com sempre, no està acceptat per tota la comunitat científica, i bé, és encara una miqueta, diguem-ne, no és...
Bueno, és una hipòtesi de treball a partir, sí, de dades, no? Una sèrie d'investigadors van arribar a aquestes conclusions a partir de dades, és a dir, no s'ho van inventar, no és literatura. I una aportació important d'això és que, esclar, per què podia tenir llenguatge? Doncs perquè consideraven, partint de la base que tenen unes extremitats llargues, és a dir, unes grans cames, per fer grans recorreguts, per recórrer grans distàncies, i per tant per arribar fins a Europa i fins a Àsia, doncs que no podria haver set una empresa com aquesta, no, de moure aquest gent, no, de moure's tant, sense, doncs, estar estructuralment social, estar molt ben estructurat socialment, no? I com es fa estar ben estructurat socialment? Doncs amb un llenguatge. No vol dir un llenguatge com nosaltres, com tenim els homo sapiens, així, amb gramàtica, amb frases llargues, ben estructurat. No, no. El llenguatge, això en vam parlar un programa aquí al Pedra, de la temporada passada, crec. Doncs el llenguatge articulat és nostre, diguéssim, del sapiens segur, i probablement també dels neandertals, tot que és més dubtós, però el sapiens segur. Bueno, i abans dels neandertals, el que se'n diu una mena de protollenguatge, ni que sigui comunicació gestual, ni que sigui comunicació musical, tot això que es perd una mica la nit dels temps, que és difícil de comprovar, ja poc, en queden poques dades, doncs possiblement l'Homo ergaster tingués algun tipus de comunicació d'aquest tipus, doncs que gràcies a això, doncs, va poder fer recórrer aquestes grans distàncies, no? Per tant, no és descabellada aquesta hipòtesi. És clar que sempre hi ha els pros i els contres, però, bueno, per què no? És proposar-ho en aquest moment, i just en aquesta espècie, en aquesta cruïlla, en aquest moment tan important de l'evolució humana, no està fet a l'atzar. Quan es va plantejar aquesta hipòtesi, no era l'ergàster perquè sí, era perquè tenia aquests complements, totes aquestes, diguéssim, característiques que portaven a creure, a plantejar aquesta possibilitat, no?
Uh-huh. I bé, arribem ja al final del programa, i com sempre ens han quedat masses coses per explicar. I bé, us proposem, com si abans us deien que la setmana que ve us parlaríem del bipedisme, i com que aquest programa d'aquesta setmana i el que ve, doncs, té molts de punts en comú, doncs faríem potser una miqueta, diguem, de barrig, no, per això, per acabar d'explicar, doncs, la importància del bipedisme i de totes aquestes espècies que ens han quedat avui per explicar. Vull dir, encara tenim per explicar els erectus, tenim per explicar l'omanteceso, el datapuerca, el divergensis, els homo sapiens, els neandertals, i bé, ho mirarem de fer la setmana que ve, doncs, fent aquesta espècie d'amics. Doncs bé, gràcies per escoltar-nos, i us emplacem a la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve.